Sé que és complicat dir-vos deixeu-ho tot i presteu atenció. Serà una estoneta només, però si més no sí que us demano aquest plus d'atenció a l'antena, a la ràdio, per feinejar una estoneta amb la filosofia de la mà del Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Avui no sé si l'havem al llistó, però m'has dit, vinga, amb un tema molt filosòfic.
Bé, sempre abordem temes filosòfics, el que passa que moltes vegades els connectem molt directament amb allò que està passant al nostre voltant, i a vegades doncs ens quedem més en el terreny de l'anàlisi, la reflexió, aparentment deslligada, mai està deslligada del tot, però amb aquesta connexió una mica més llunyana. I avui ens endinsarem per un d'aquests viaranys pels quals la reflexió filosòfica doncs des de fa molts segles hi ha posat la banya, a veure si em podia desentrellar la qüestió. I avui nosaltres posarem el nostre petit gra de sorra per a veure si això ho portem una mica més enllà. Bé, som-hi. El punt de partida, com altres vegades, és un fet de la nostra, en aquest cas de la meva vida quotidiana, i és que a partir de la lectura d'un article recent del professor Joan Ramon Resina, que escriu habitualment en el digital de VilaWeb, em va cridar l'atenció un parell de passatges. El senyor Resina al·ludia al fet de que un estudiant li deia que no creia en la veritat. Així literalment, diu, fa pocs dies un alumne se'm va acostar al final de la classe i em va engaltar que no creu en la veritat. I continuava en l'article dient que, bé, que malgrat aquesta declaració inicial, la impressió va ser bona perquè l'alumne li va demanar de continuar-ne parlant, no?, de discutir, i van quedar de trobar-se en el despatx. Diu, de seguida em començà a explicar el perquè del seu escepticisme i vaig adonar-me que no tenia res a veure amb el cinisme i que el relativisme de què feia gala era en realitat una crítica del llenguatge. Una reflexió sobre la imprecisió de les paraules i la variabilitat semàntica en la pràctica de la comunicació. I continua el senyor Resina. I que era sobre les paraules que la meva estudiant fundava el seu escepticisme. Allò que volia dir quan assegurava no creure en la veritat era que hi ha un desajust irreductible entre els mots i la realitat, i que la veritat s'esmuny per l'escletxa oberta entre les coses i les seves representacions.
D'això n'has parlat altres vegades.
N'hem parlat, sí. I tant, n'hem parlat. Sí. Desajust irreductible entre els mots i la realitat. Escletxa oberta entre les coses i les seves representacions. Imatges molt boniques i suggeridores que marquen una part essencial del problema del llenguatge, que, com dius molt bé, en algun altre programa hem comentat. I també, si ho recordes, en algun altre programa hem demanat de intentar conèixer una mica millor el llenguatge, no? Aquesta eina, que és la nostra eina de comunicació, també de comprensió de la realitat, però també, també ho hem dit alguna altra vegada, l'arma més poderosa de què disposem. I això em va venir al cap al llegir aquests passatges, i vaig dir, doncs, escolta, enfrontem aquesta qüestió un cop més i mirem de veure què és, en què consisteix aquesta relació entre llenguatge i realitat i on queda la veritat dins de tot plegat. També em va venir al cap en aquell mateix moment, a vegades les combinacions són estranyes, les associacions d'idees, un programa de tele esotèric que no puc recordar ni quan ni com el vaig veure, perquè també va ser circumstancial, però que en aquell moment em va quedar l'atenció perquè si sostenia una tesi bé, que a mi em va xocar, i és que amb les paraules canviem la realitat, és a dir, que si fem servir les paraules adequades podem canviar la realitat. Això em va retrotraure algunes tesis antigues que defensaven en l'època antiga de que hi ha un nom per a cada cosa, cal descobrir aquest nom i finalment doncs que el nom fa la cosa.
Això és una dita catalana, no? El nom
sí,
fa la cosa.
Sí, però això és una afirmació, no una afirmació que ve de l'època grega i anterior, no? De fet, en el Gènesi, es diu que en el principi era el verb, i el verb és la paraula. O sigui que això ve de bastant antic.
Sí, sí.
I una altra denominació de Déu és logos, i logos és, es tradueix per raó, però literalment és paraula. Però bé, no anem tan enllà, i citem un dels màxims exponents d'aquesta filosofia del món grec, el sofista Protàgores, que ens va deixar la següent sentència. L'home és la mesura de totes les coses, de les que són en tant que són, de les que no són en tant que no són. Una sentència en la qual sembla confirmar aquesta tesi, no? De que nosaltres som els que fem que vinguin a l'existència les coses o no. O sigui, el nom fa la cosa. Aquesta és una tesi que darrerament sembla haver decaigut des del moment en què hi ha un acord general, un consens en què, per referir-nos a les coses, fem servir un llenguatge convencional. És a dir, que el nom que posem a les coses és el resultat d'un acord entre tots els parlants i, per tant, que és arbitrari. Posem un nom, com podríem haver posat un altre. Aquest mecanisme ens pot semblar una mica xocant, perquè diem, a mi mai ningú m'ha preguntat si estic d'acord amb posar aquest nom o aquest altre a les coses, i per tant, a vegades, doncs, pot semblar, què vol dir que ens posem d'acord? No és pas veritat. Posem alguns exemples, tot i que no caldria, però per deixar ben clar aquesta qüestió. I els buscarem senzills i a prop. El primer és el més directe i senzill, l'existència de múltiples idiomes. És un fet incontrovertible que en els diferents idiomes ens referim a la mateixa cosa amb diferents paraules. Per exemple, taula, table, table, mesa, tish, tàbula. És evident que si el nom fes la cosa, mesa i tàbula referirien a coses diferents. I, de fet, tots admetem que es tracta de la mateixa cosa en la qual en un àmbit lingüístic hem acordat usar un nom i en un altre àmbit lingüístic s'ha acordat usar un altre nom. I aquests noms poden ser semblants, table, table, o absolutament diferents. Això no té res a veure amb la cosa que és significada. Però encara tenim un exemple que ho deixarà més clar, perquè això dels idiomes pot quedar lluny, però ara buscarem un exemple que ens toca molt de prop. Perquè aquí al Penedès, no només al Penedès, però aquí al Penedès de forma especial, som uns grans consumidors d'un producte d'origen històric francès que durant molts i molts anys vam anomenar xampany. Fins que tot d'una, doncs, uns productors locals d'aquest producte, per motius eminentment comercials, van decidir que s'havia de canviar el nom a la cosa. I a partir d'un moment, doncs, allò que anomenaven xampany van passar a anomenar-ho cava.
Va ser Europa, qui els va empènyer.
La qüestió és que...
que es va canviar el nom.
A partir d'un moment ens van dir, això que era el xampany, ara ja no és xampany, sinó que és
cava. I la cosa segueix sent la mateixa.
La cosa era exactament la mateixa, sí, perquè sí. No van passar a fabricar xampany de la xampanya, sinó aquest vi escumós que anomenem cava. I ens van convèncer que això era el correcte, s'havia de dir cava, i fins i tot vam arribar a l'extrem de que alguns anomenaven cava allò que es feia a la xampanya. Bé, és evident que vam arribar a un acord entre tots nosaltres per canviar el nom de la cosa sense que la cosa hagués canviat. Per tant, els noms són convencionals. I encara posarem un exemple suplementari, perquè els mateixos productors ara tampoc no estaven acabant d'estar d'acord amb això del cava, i ara ens proposen una diversitat de noms pel mateix producte, cava, clàssic penedès, corpinat, xampany, que al final ja no tenim clar com ens hem de referir a aquella realitat, quin nom li hem de posar. Bé, per tant, és evident que això dels noms és arbitrari, és un acord. Però bé, tot i que el nom que posem sigui arbitrari, el concepte, ara no ens entretindrem a distingir concepte i paraula perquè t'hi hauríem dedicat tot un altre programa, el concepte, allò que signifiquen, això no és pas convencional, perquè aparentment no depèn de la nostra voluntat decidir si existeixen unes coses o unes altres. Per tant, el significat no és una qüestió d'acord. Les taules, una taula. I independentment del nom que tu li posis, el concepte, aquella realitat a la qual tu et refereixes, no és ni convencional ni arbitrària. Però potser tampoc no està tan clar, això.
Ah, no?
No. I també i ens hi començarem a introduir amb un exemple molt de casa nostra. Qui no ha anat a la muntanya a buscar o a caçar o a collir, depèn de la zona, bolets. De fet, s'ha convertit en un acte social generalitzat, del qual quasi bé podríem dir que s'ha convertit en una dèria o en una pandèmia, segons com. La qüestió és que en ser tan generalitzat hi participen ciutadans molt experts i altres absolutament neòfits en el tema. Perquè els últims, quan van a la muntanya a practicar el boleterisme, tots són bolets, veuen bolets. En canvi, els experts veuen rovellons, llenegues, fredolics, peus de rata, llèmenes, llores, pinatells, vinoses, i podríem seguir
a l'infinit,
amb una rècula extraordinàriament llarga. Per tant, quan algú li ensenyes que aquell tipus de bolet és un rovelló i aquells altres no, no és cert que estem fent que el món d'aquests aprenents aparegui una nova realitat? Que abans no existia. El rovelló no existia per ells. I aquesta realitat es diferencia d'allò que existia abans, que eren els bolets. El mateix podrien dir quan parlem dels arbres. Anem al bosc, tots són arbres, però alguns veuen alzines, roures, pins, oms, faigs. És la mateixa realitat. Amb el nom fem aparèixer la cosa, el rovelló d'entre els bolets. Anem ara a una altra referència contemporània, aquesta una mica més llunyana, però que també tots coneixem, que és l'intel·lectual més popular de les darreres dècades, el senyor Yuval Noah Harari. El senyor Harari, tant en el seu primer llibre best-seller, Sapiens, com en el darrer, Nexus, i desenvolupa una tesi, que la tesi principal, podríem resumir així. L'existència d'un món simbòlic creat per la intel·ligència humana ha permès a la humanitat fer-se els amos del planeta. Aquesta és la tesi d'aquests llibres. La tesi principal, n'hi ha moltes altres. Harari reconeix la força i la utilitat d'aquests símbols, i ara podríem donar per assentat que símbols i paraules, conceptes, tal com nosaltres ho hem plantejat aquí, és equivalent, perquè aquests símbols ens connecten amb la realitat, però no són la realitat, i en tant que no són la realitat, ens permeten anar més enllà de la realitat, en l'espai i en el temps. I això fa possible el fenomen de la comunicació entre individus diferents, però no entre individus que estiguin pròxims entre si, sinó entre individus que estan molt allunyats, tant en l'espai com en el temps. Aquesta capacitat de crear i poder compartir símbols, tot i que la percepció directa de la realitat no és transferible, però sí el símbol que la representa, la capacitat de compartir símbols entre individus allunyats per milers de quilòmetres o per milers d'anys, individus que potser no es coneixeran mai, ni podran conèixer mai, ni estar en contacte físic, és el que fa possible una cosa portentosa, que és comunicar-nos i poder col·laborar a distància. Col·laborar en l'assoliment d'un objectiu. En el moment en què això es produeix, diu Harari, els primigenis caçadors-recol·lectors sàpiens van engegar el camí cap al domini universal. Van, gràcies a aquesta capacitat de col·laboració, van aconseguir guanyar espècies molt superiors físicament, com els mamuts, però també els neandertals, que eren els seus cosins, i van progressivament anar escampant tot el seu domini a escala planetària. La capacitat de comunicació a través de símbols i gràcies a això l'establiment de l'acció cooperativa a distància ha permès als sàpiens dominar tot el planeta, conquerir tots els medis i desplaçar o exterminar totes les anteriors espècies dominants. Aquesta és pràcticament la tesi central. És una versió que té un punt d'originalitat I estaria bé, potser, que algun dia comentéssim la resta de temes que es plantegen en aquesta obra, que són prou interessants. Però que, com a tal, no és una tesi molt original, perquè l'existència d'un món simbòlic apareix en la història de la filosofia molt anteriorment, i podem citar dos il·lustres precedents, Nietzsche i Ernst Cassirer. Aquest segon és molt menys conegut, però en canvi té una obra, La filosofia de les formes simbòliques, dels anys 20, que constitueix un punt d'inflexió en la concepció de nosaltres mateixos i d'això que anomenem cultura. Perquè en ella Cassirer afirma que no ens relacionem directament amb la realitat, sinó que ho fem amb un món de símbols que ens envolten, en el qual estem tancats com una bombolla i que ens impedeix, a la vegada que ens permet, aparentment, posar-nos en contacte amb la realitat. Sempre és amb els símbols, mai amb la realitat directament, que entrem en contacte, segons Cassirer. Cassirer s'inscriu en la tradició kantiana, allò de les formes a priori que s'interposen entre nosaltres i el coneixement del tot, però també en la tradició de Nietzsche. Nietzsche, que algun altre cop hem comentat, té una obra breu de joventut magistral sobre el tema del llenguatge que marcarà tot el segle XX i fins i tot XXI, que es diu Veritat i mentida en sentit extramoral. Reduint al màxim, per qüestió de temps, el seu contingut, Nietzsche afirma que rebem estímuls que causen en nosaltres sensacions. I aquesta és l'única veritat, aquestes sensacions, aquestes reaccions subjectives, allò que ens arriba de fora, de la realitat externa. Perquè un cop viscudes, ens veiem obligats a posar-los-hi un nom, una paraula. Fins al punt de que si no podem fer, no podem posar nom a aquesta vivència, s'obre a nosaltres una angoixa que arriba a ser insuportable, perquè no sabem què ens passa. No li podem posar un nom. Per exemple, tenim un malestar, tremolor, les gastes vermelles d'escalfor, llavors el metge ens posa el termòmetre i ens diu tens febre perquè tens la grip. Ah, bueno, estic igual de malament, però ara ja sé què em passa i per tant ja sé que tinc la grip, ja. Li he pogut posar un nom a allò que n'està passant. O igual estic en un estat d'agitació, de tremolors, les gastes vermelles d'escalfor i un company em diu això és que estàs enamorat, home. I ja dic, ah, bueno, ja sé què em passa.
Ja sé què era, no?
Seguint amb Nietzsche, el significat dels mots, de les paraules, ho sembli o no, dels conceptes, s'aguanta sobre un fil invisible que lliga cada mot, cada concepte, a una vivència, a un determinat lapse de temps que la nostra experiència viscuda connecta amb aquella paraula. I això és el que l'omple de significat. Per això, Nietzsche, en aquella obra, ens deia: la cultura, la ciència, és un edifici admirable que sembla enlairar-se sòlidament cap al cel, però que miraculosament s'aguanta sobre els fonaments més eteris imaginables, que són els conceptes. Per tot plegat, podem ara començar a entendre millor les reticències de l'alumne del senyor Resina quan ens manifestava el seu escepticisme envers la veritat. Desajust irreductible entre mots i realitat, escletxa oberta entre les coses i les seves representacions. Aquests símbols que ens faciliten la nostra vida, a la vegada que són una frontera infranquejable d'accés a la veritat, tanmateix, estimada alumna, les paraules, és clar que no són mai suficients. Però per la quotidianitat anem tirant. Què passa, però, quan la vivència és molt forta o ens deixa sense alè, llavors ens quedem sense paraules? No tinc paraules per expressar. Llavors apareix la música, l'art, la poesia, que són eines auxiliars que intenten omplir aquest buit. Però la poesia que té d'especial? Si la poesia també està feta de paraules. I les paraules dic que no serveixen. Què passa? Que en la poesia les paraules s'alliberen dels barrots del seu significat i poden lliurement volar per la creativitat, ens permeten connectar millor amb aquelles vivències originàries de què parlava. La filosofia és molt més analítica, la poesia és sempre creadora de sentit. Què vol dir crear sentit? Obrir noves perspectives i possibilitat de veure el món d'una manera diferent o alternativa a la que nosaltres teníem fins ara. Ara bé, si hi ha un recurs poètic per excel·lència, aquest és la metàfora. és un dels recursos més potents, ulls de foc, mar de tenebres. El que passa que, si ens hi fixem bé, la metàfora, símbol de la poesia, és per definició mentida. I tornem a l'obra citada de Nietzsche. Tots ens hem adonat, seguint-lo amb ell, que la paraula és essencialment metàfora, perquè, com dèiem al començament, hi haurà sempre un desajust, una escletxa insalvable entre realitat i paraula amb la que volem copsar inútilment aquella vivència originària. I si la paraula és essencialment metàfora i la metàfora és mentida, doncs ja sabem que la paraula és mentida. Mai podrà omplir aquest buit i fer efectiva la seva funció referencial representativa. Sempre es quedarà en el nivell del metafòric. Les paraules no seran mai suficients. Però anem un pas més enllà, perquè Nietzsche diu, no, la poesia apareix no com un recurs d'eixamplament de la potència del llenguatge, que és el mateix que dèiem de creació de sentit, sinó que apareix com l'única forma vertadera d'expressió, l'essència del llenguatge. La poesia apareix com la pròpia essència del llenguatge, l'única forma honesta d'expressió, l'única forma vertadera d'expressió. Per això deia Nietzsche, en les seves primeres obres de joventut, que la vida només tenia sentit com a obra d'art. Per això, un dels més brillants filòsofs de la història, el senyor Martin Heidegger, afirmava que la poesia és la casa del ser, és d'on tot s'origina. Per això, segurament, davant d'una bona poesia, experimentem una singular sensació com d'estar davant d'alguna cosa autèntica, que ens commociona. Per això, segurament, qualsevol obra d'art, però també qualsevol text de filosofia, ni que sigui en forma d'assaig, ha de tocar-nos en algun moment, en allò autèntic, ens ha de commocionar, ens ha de fer moure junts, perquè ens pugui arribar més enllà de la certesa o rigor dels seus arguments o raons. Com deia Aristòtil, per convèncer, primer has de commoure. Per tant, una mica més de poesia, potser, si us plau.
Posem poesia a la nostra vida?
Podem posar una mica més.
Moltes gràcies, Pere Martí. Que vagi bé.
Fins la propera.
Un minut i arribarem a 12:15, cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el darrer flaix informatiu d'aquest matí de dilluns, i després seguim conversant amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, amb la qual avui parlem de l'altre, aquell altre que ens acompanya sovint al costat, i de la por al compromís. Fins ara!
Són 12:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem aquest nou flaix informatiu d'avui dilluns explicant-vos que a partir d'aquest dimarts i fins al dia 2 de maig s'executaran obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua i de renovació total de la vorera dels números imparells del carrer Santa Clara de Vilafranca. L'obra la realitzarà una empresa contractada per Aigües de Vilafranca per millorar l'eficiència de la xarxa i solucionar possibles fuites que es puguin detectar. En total es milloraran la xarxa i la vorera d'un total de 200 metres lineals del carrer Santa Clara, des de la Cruïlla amb el carrer Muralla de Sant Magí i fins al carrer Pinàs. La inversió prevista és d'uns 150.000 euros. Aquestes millores suposaran que durant 2 mesos i mig s'hagi d'anul·lar el carril de circulació en direcció Igualada, per la qual cosa els vehicles que vulguin agafar aquesta direcció s'hauran de desviar per l'Avinguda Barcelona i el carrer Cid. Es mantindrà el carril de circulació de baixada cap a la Rambla Nostra Senyora. També estarà temporalment prohibit l'estacionament en el costat dels números imparells al carrer i l'accés de vehicles als garatges del costat dels números senars. Pel que fa al bus urbà de Vilafranca, la L2 varia el seu recorregut i s'anul·len les parades a l'Avinguda Barcelona, Misser Rufet i Santa Clara Cal Rondina. La parada d'autocars escolars i interurbans situada a prop de la Cruïlla amb el carrer Muralla de Sant Magí queda anul·lada. Un cop finalitzats els treballs, a principis de maig, el carrer Santa Clara recuperarà el doble sentit de circulació i la configuració actual. L'Ajuntament del Pla del Penedès continua treballant per millorar els serveis que ofereix a la ciutadania i, en aquest sentit, ha reforçat el seu equip tècnic amb la incorporació, per primera vegada, d'una tècnica de cultura i la renovació dels professionals municipals d'ocupació i enginyeria. Tots tres treballadors provenen del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Per primer cop, el consistori comptarà amb el suport d'una tècnica de cultura, Marta Amat, que tindrà un paper clau en la promoció i dinamització de les activitats culturals, donant suport a les entitats locals i contribuint a l'enfortiment del teixit cultural del Pla. La Georgina Martínez serà nova tècnica d'ocupació i desenvolupament local, mentre que Ivan Freixedes torna a l'Ajuntament per assumir el càrrec d'enginyer. Amb aquestes tres novetats en la plantilla, l'Ajuntament reforça la seva estructura tècnica i amplia els serveis als veïns i veïnes del Pla. Un equip del Banc de Sang i Teixits es desplaçarà de nou a Olèrdola per recollir donacions de sang. Serà dimecres, al local nou de Moja, de 5 de la tarda a 9 del vespre. La campanya té per objectiu mantenir les bones xifres de donacions recollides en les darreres estades al municipi i del banc. Per fer la donació, cal inscripció prèvia a donarsang.gencat.cat. I finalment us expliquem que l'Ajuntament de Calafell convoca un any més el concurs de cartes d'amor. En serà la 32a edició i torna a cridar autors i autores que conreïn el gènere epistolar romàntic. El termini per presentar obres estarà obert fins al 14 de març. Com en les edicions anteriors, hi ha una categoria sènior i una de júnior, amb la majoria d'edat com a divisòria. Les cartes presentades poden estar escrites en català o en castellà i han de tenir una extensió màxima de 2 fulls. No poden presentar-se més de 2 cartes per participant. Els treballs han de ser inèdits, queden exclosos altres gèneres com poesia o narrativa i no s'hi poden presentar els guanyadors de l'edició del 2024. Cal presentar 5 còpies a la carta acompanyades d'un sobre tancat amb el títol escrit a l'exterior. A l'interior hi ha d'haver les dades de l'autor, nom complet, adreça, telèfon, correu electrònic i NIF. Les obres han de presentar-se per registre d'entrada a l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Recte final, quan passen 4 minuts i mig de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
És dilluns i acabarem tot conversant i aprenent de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui la Montserrat ens proposa abordar la por al compromís.
Sí.
És molt dels nostres temps? O sempre hi ha estat?
Sí, sempre hi ha estat. Les emocions no és que ens hagin ajudat a educar-les. Ara ja fa uns quants anys que parlem molt d'emocions. L'any 79, el Gartner, que ho trobareu en Papa Mama Google, el Gartner va investigar a l'AIA de 7 intel·ligències que se'n parlen i que potser els que ens esteu escoltant no ho teniu tan clar. Ja hem parlat algun cop en el nostre programa. Les recordo així per sobre, però senzillament per centrar-me en el tema de les emocions. Són la lògico-matemàtica, l'espaial, la verbal, la musical, la kinestèsica, que és la comoditat corporal, que siguis hàbil per l'esport. Aquestes 5 les tenim tots, i les emocionals també. El que naixem és amb més habilitat o menys. amb algunes d'elles. Les altres dues són les emocionals, el com jo em relaciono amb mi i com jo em relaciono amb els altres, és a dir, li diuen en nom intrapersonal e interpersonal. ¿Vale? Jo quan faig formacions, inclús quan treballo amb edats més petites, pues és jo amb mi amb jo, i jo amb els altres, altres amb mi. ¿Vale? Què succeeix? Que no ens han educat, no sabem quines emocions tenim. Aleshores és allò, i això de que estiguis enamorat, què és, no? És una pregunta que surt en les pel·lícules i que passa amb les famílies, aquelles que tenen una mica de comunicació, perquè si no els xavals s'ho pregunten als col·legues del costat o a les col·legues, no? Aleshores, què succeeix? Doncs succeeix que comprometre't és una elaboració de tenir un pacte social. A l'època mitjaval, els cavallers assolien més compromís perquè tenien paraula. Deien, jo dic això i faré això. No tenien per firmar tan fàcilment, ni tenien allò per posar-li una lacra al compromís, sinó donaven la seva paraula i intentaven estar allà on havien dit, perquè tampoc tenien rellotges.
I encara, dues generacions enrere, la paraula encara funcionava,
sí,
no?
Encara funcionava. Però vull dir que ve una mica de les cavalleries i els cavallers de l'època mitjaval, ¿vale? Que altres coses no tenien, en plenigiene i altres històries, però aquesta és curiosa, no?, rescatar d'aquí. Aleshores, què succeeix? Que estem parlant de valors i estem parlant d'emocions. ¿Vale? Aleshores, quan jo em comprometo, perquè hi ha diferents tipus de compromís, amb la parella, compromís social, de quedar i després no presentar-te o dir, ai, doncs no puc, o deixar la gent penjada, compromís també familiar, aquella persona que diu sí, però després no ve. Aleshores, hi ha un por al compromís. Vull dir, podíem parlar d'impresentables, perquè això, una família em diu sí, que tingui por al compromís, el que és un impresentable. Vale, sortim dels judicis. Qualsevol tipus d'actitud té un rerefons, cal buscar-lo. És veritat que l'actitud pot molestar i pot donar un caire que la gent utilitza un judici per definir-lo, però en rerefons és una por, ¿vale? És una por al compromís, i on tens que manegar-la és el rerefons. Vull dir, posar-li un segell i jutjant-lo no canviarà la persona. Vull dir, i si no vol tampoc ho farà, evidentment, però nosaltres ara ho estem col·locant i analitzant. Per tant, la por al compromís és una por que decideixin per mi, de fet és una por anar en contra de del meu criteri, en el fons és deixar-me diluir amb l'altre si és una relació de parella, vull dir, és com que de cop i volta no interpreto les meves emocions i resulta que em sento obligat o obligada a fer el que els altres volen, el que l'altre vol o el que els altres volen, perquè clar, quedem tu i jo per aquest cap de setmana i si m'aixeco el diumenge estic cansada. Això és un problema de valors, eh? Clar, què vols dir? Però si hem quedat, no?
Clar, què prima?
Què prima?
La paraula...
Exacte.
La quedada...
Va, és un tema
o
de...
com et lleves tu aquest matí.
Exacte, és un tema de prioritats en valors, vale? És un tema d'assolir la responsabilitat del que jo he proposat de fer. Vale?
O si no ho has proposat, però t'ho han proposat
i
ho has acceptat.
M'ho han proposat i ho he acceptat. Si jo accepto,
sí, no?
Jo dono el sí, exacte. Jo dono la meva paraula. Aleshores, és el meu compromís. Si jo m'he compromet, jo sóc fidel a mi mateixa, sóc coherent. Vale? Estem amb un rossant la no coherència i el libre albedrío. Vale? I això ens ho hem trobat molt en problemes de valors. D'acord? Per què? Pues perquè si no tinc un principi que respecto, que és la meva paraula, no cal que sigui a nivell mitjaval ni a nivell estricte, sinó, mireu, nois, em sap greu, però m'he aixecat malament, no vinc. O sigui, pot ser una argumentació. No, és que no tinc ganes, no vinc. O els dic que em trobo malament, bé, passo. I, bueno, són formes diferents d'enfocar la situació. ¿Vale? Aleshores, el compromís ha d'existir si realment jo el passo pel meu propi forro. Si el compromís és estar obligada o obligat a quedar amb els altres perquè els altres volen, tinc un problema d'ego. Que us dongueu compte que quan jo ho veig així és que el problema d'ego és meu. Perquè tinc completament el dret, al principi d'haver quedat, de decidir sí o decidir no. Aleshores, si jo m'he compromès i la situació és molt extrema, sempre puc demanar disculpes. Perdona, sisplau, per favor, gràcies, em permets? T'obren totes les portes del món.
Tot el repertori, no?
Vale? T'obren totes les portes del món. Aleshores, ningú t'obligarà a res si realment tens un mal dia o t'ha vingut una regla d'aquelles tan fortes que no et pots ni moure de casa. Bueno, doncs ho posem sobre la taula i ja està. Però no és aquest el tema que estem abordant. Estem abordant el tema de, ai, quina mandra. I dius, bueno, no sé, vull dir, després et sentiràs millor. Però ets tu qui ha decidit això. Aleshores, la por al compromís normalment passa per aquest principi de sentir-te obligat de tenir un problema d'ego i no assolir que ets tu que has decidit fer això. O potser és en aquell moment que et dones compte que t'estàs deixant portar. Per tant, continues tenint un problema d'ego. Si has dit que sí perquè no sabies dir que no, doncs potser que hem de tajar i hem de començar a treballar en aquest primer principi.
Que això també passa.
Clar, si has dit que sí i volies haver dit que no, planteja tu i no facis passar un mal estona als altres, perquè realment no sabem plantejar el que nosaltres desitgem en un moment donat. Per què? Pues, és que tenim llavors por a decepcionar l'altre o ens sap greu. Bueno, pues que li estàs deixant que es creï una idea.
Una expectativa,
i,
no?
I si només sou els dos que heu quedat, li estàs tirant el diumenge en l'aire, per dir-ho d'alguna forma. Encara que sigui un amic, una amiga o un familiar. Aleshores, intenta dir-ho en el moment prioritari. Hi ha moltes formes, es treballa l'assertivitat, com aprendre a dir no en vez de dir sí, i no que falta a vegades dir no, dic, ostres, és que em va malament el diumenge, podríem quedar un altre dia, i no utilitzar la paraula no. O sigui, hi ha moltes formes de poder enfocar les situacions i poder expressar el que tu sens i deixar lliure l'altre, que d'això es tracta l'assertivitat. Aleshores, treballem-ho. Què succeeix, també? Que després hi ha en Joan Gray, que és un escriptor americà que va escriure el llibre de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
Ell no el recordava, el títol, sí, evidentment.
Vale? Aleshores, és molt divertit des de la perspectiva que ho fa bastant amè, encaixa amb bastantes coses molt autèntiques i verídiques, té la seva gràcia i realment, dintre de Venus i Marte, té diversos llibres, un que és Venus i Marte salen a passear, llavors et parla de les etapes de com arriba el gènere femení i el gènere masculí al compromís. Llavors, són dues formes diferents d'arribar al compromís. Primer hi ha una etapa d'atracció mútua i després d'aquesta atracció mútua hi ha una certa comoditat. Després de la comoditat hi ha una intimació, íntimes amb l'altre, i després ve la fase de compromís. És a dir, ens hem atraigut, ens sentim còmodes, vol dir que ens ajustem a la vida i ens potenciem l'un a l'altre, intimem, ens profunditzem, ens coneixem més, i llavors podem entrar a una etapa de compromís. Però és que les noies arriben, el gènere femení arriba abans al compromís que els homes. És a dir, exemple pràctic, vull dir, noi que estan a casa de la noia, perquè tots dos tenen el seu pis, queden a casa de la noia, els caps de setmana, i llavors ell s'hi troba bé, està entrant a la fase d'intimar, vale? I ja porten no sé quants mesos fent el mateix cada cap de setmana i està tranquil, està bé, ella també, van fent, i en un moment donat ella, que ja està saltant de la fase d'intimació al compromís, li diu, bueno, a veure, això a on ens porta? Frase típica que també surt a les pel·lícules.
Quan ell encara no està preparat per abordar la qüestió?
Quan ell està repenjat al sofà disfrutant d'una pel·li de sessió de tarda. Aleshores, què succeeix? Doncs que a vegades, quan resulta que jo no he complert l'etapa, això em pot sotregar i em pot generar una por al compromís, perquè emocionalment jo no estic posat en la situació de poder-ho valorar. Val?
No he arribat aquí encara.
No he arribat. Què es fa? Home, m'he de reprimir jo, que sóc la noia i sí que he arribat. Bueno, jo molts cops amb els cursos de submarinisme deia, tindrien que moltes parelles o molta gent fer cursos de submarinisme, perquè una de les coses que t'expliquen és que al fons del mar has d'anar de dos en dos com els dofins, i l'altra és que el que va més ràpid sempre s'ha d'esperar el més lent. Si és que realment vols que anem junts, perquè ens necessitem, no?
I això ho portaries a la superfície?
Això ho porto a la superfície, ho porto en què és cert que les noies poden arribar abans, o el gènere femení, però potser la pregunta no és què fem, sinó com et sents, estàs bé, a mi ja m'agrada, què en penses, parlem una mica de nosaltres, intimem una mica més, però a la que llences una projecció de futur, l'altre o pot agafar-te-la i començar a parlar, o es pot esverar.
O es fa enrere.
Exacte, es pot esverar, o en el millor dels casos, si té un pesat X de les relacions dels seus pares, etc., pot entrar amb una por al compromís. Una cosa que vull que no ens quedi per dir és que molts cops, quan jo tinc la por al compromís de parella, ara que hem encetat la zona de parella, no és només perquè pugui haver tingut uns pares amb una relació desestructurada o unes separacions imminents i pensar que allò no quallarà i tinc por a comprometre'm i que després no funcioni. No, a vegades pot vindre de tenir uns pares excel·lents a nivell de parella, que es coneixen des dels 17-18 anys, que se'n van junts a passar no sé quants dies, que els veus que discuteixen i tal, evidentment, òbviament, som diferents i tenim discussió, però que tot torna al seu lloc i que porten junts des de tota la vida. I de cop i volta, tu comences a sortir. Imaginem-nos, posem a la pell d'una noia mateix. Comences a sortir amb algú i dius, i amb aquesta persona m'he agradat tota la vida? Què és el que sento? No ho sento, això. No estic captant aquestes... Estic obligant-me a detectar quina és l'emoció que ha fet que els meus pares estiguin junts tota la vida. És a dir, això que estic dient, reiterades vegades, perquè és un cas real, pot portar-me a tenir por al compromís. A la que estic amb una persona i començo a estar bé, començo a plantejar-me, i així tota la vida, i, però si no ho sento per dita, perquè clar, encara no he arribat jo, i estic posant-ho a la pell d'una noia, perquè és important també valorar-ho. Aleshores, el que intento dir és que no... Tot té un sentit, hem de buscar en el passat, però no tot ve de famílies desestructurades. A veure, al veure una situació excepcional i que xuli, que tal, doncs, com jo no em puc ficar en la pell de l'altre, vull dir, a veure, puc intentar ser assertiva, però o m'expliquen el que han sentit, o m'assento i els hi pregunto, a veure, vosaltres quan us veu conèixer, què sentiu? O parlo, que estaria molt bé, que és el que ja hem recomanat amb aquesta persona, no? Tu parla, treu-los-hi conclusions, vull dir, a veure, si ells els hi ha anat bé, doncs a conya, però molta gent té que anar canviant fins que troba algú en què s'harmonitza. No sempre trobes algú que t'harmonitzis de bones a primeres. És bastant normal. Però clar, aquesta persona anava arrossegant això i a la que la relació començava a anar mínimament bé, sortia corrents. Perquè el anar mínimament bé, que era l'etapa de comoditat, no es permetia entrar a la intimitat, que llavors és quan començaria una mica a conèixer més a l'altre, respectar l'altre i a decidir si seguim endavant o, jolín, ens hem conegut però no podem crear una estructura junts, ens respectem, ho deixem estar o ja veiem què fem. Doncs, bueno, aquesta part és més dificultosa emocionalment i ja no entrava. Entrava amb ens hem atraigut, estem còmodes, i amb la comoditat ja volia saltar-se l'etapa intermitja d'intimar i anar-se'n al compromís. Llavors, això fa que et sentis obligat o obligada. I us ho he posat amb la pell d'una noia, perquè, com abans us he explicat, que hi ha allò del, que és més fàcil des del sexe o el gènere masculí que arribi, però també amb noies. O sigui, depèn dels antecedents, de la vivència que hem tingut a casa, podem arrossegar una por al compromís determinat. Què hi porta? Pues que al compromís li traguem la paraula si és que molesta.
Així de fàcil.
Així de fàcil. Vull treure-li la paraula.
És molt simple, no?
L'home, la canviem i jo decideixo si vull o no vull estar amb aquella persona. Vull dir, compromís. És que realment us penseu que firmem alguna cosa i les emocions queden establertes iguals per sempre? No hi ha seguros, ho sabem. Per tant, què vol dir compromís? Vol dir desitjar en aquell moment estar amb aquella persona. Ho decideixo, vale, pues sí. Vull dir, ho passo per criteri propi. Anem a provar a veure com ens va? Vale, anem a provar a veure com ens va. Diguéssim que estaríem entrant en l'etapa de anem a estar més temps junts, anem a intentar crear espais més junts, anem a fer activitats junts per crear altra gent que coneguem tots dos, que això de fet és una mica la relació de parella. Anem a crear aquelles coses que ens portin a créixer una mica més i a veure què passa. La teva vida és teva. I per molt que tinguis parella no la viurà per tu. Ets tu qui l'has de viure i tu qui has de decidir. I aquest és el principi bàsic. És com va sortir en una pel·lícula, que ho podem rematar, és que no pots viure sense mi, no? I l'altre, sí, sí, puc viure sense tu. El que passa és que vull viure amb tu, que és diferent. Vull dir, de poder, podem. La teva vida és teva, tu decideixes, però la història és que tu ho passis pel forro propi, el que tu desitges. Aleshores, compromís seria, vinga, anem a pujar un grau amb aquesta relació, anem a veure. Compromís seria tenir el valor de respectar la teva paraula, de si tu has quedat amb algú, com dèiem al principi...
Ara, l'àmbit social, familiar...
Exacte, ara usant el d'abans, el social, el familiar, és dir, anem a veure, em sento responsable, jo dic que sí, doncs em respecto a mi mateix o a mi mateixa, i dic, bueno, no em ve molt de gust, però és igual, anirem perquè hem quedat. I què vol dir? Doncs pues que altra gent ha girat tota la seva activitat entorn de que tu també et veuria. Vull dir, vol dir que respectes el temps dels altres, respectes l'espai-temps. Se suposa que si vols que et respectin el teu, tenim que començar a donar-nos en compte que has de respectar els altres. I que a l'hora de la veritat, no sé com em sentiré demà o demà passat, però puc intuir més o menys per on voldré fer coses. Si és que estic molt estressat, no se t'acudeixi quedar, perquè potser necessitaràs descansar. Vull dir, se'n diu...
Però tenir... que deia saber dir que no, potser exacte. Sense el no, quan toca.
Exacte.
Quan hi ha la proposta.
I no
està... L'última hora.
Exacte, i a vegades la por fa que deixis que l'altre creï una expectativa i llavors es creen mals entesos innecessaris. És millor, quan ho sents, intentar buscar la fórmula o buscar ajuda perquè t'ajudin a com expressar-ho de la millor forma possible i que tu tinguis la teva llibertat i l'altra la seva. Llibertat, ok. Afecte i llibertat van de la mà. No us penseu que el compromís va en contra de la llibertat, perquè el que
fas... Hi ha gent que ho entén així.
Per això ho estic dient, perquè justament el compromís és que tu decideixes anar endavant per aquella línia. Si tu decideixes començar a pintar un quadre, et compromets a pintar aquell quadre perquè et ve de gust a nivell artístic. Si tu decideixes fer un esport, et compromets a practicar cada dia aquell esport i compartir amb el teu equip, i si més és amb equip, depenen de tu, i si és de tu sol individual, saps que vols arribar una mica més enllà, doncs això és un compromís, perquè tu has decidit, ho decideixes tu, ningú t'obliga. Per això jo, quan treballo, el primer que demano a la gent és una llista de plaers.
De plaers?
Sí, els plaers. Els plaers són importants perquè ens oblidem, i els plaers... és el que ens ajuda a avançar a la vida. No és el mateix que en el teu fill li diguis a dutxar-te, que si no et dutxes no sopes. I ha sortit un anunci de Casa Tarradellas molt divertit. Vale? Algun cop ho hem comentat. No és el mateix això que dir-li ai, després d'haver fet futbol o després d'haver fet gimnàstica, una dutxeta calenta, que allà no tenia dutxa, et poses ara que és hivern una dutxeta calenteta i quan surtis tindràs el soparet preparat. O sigui, invitar al plaer, convidar al plaer. Oi, la dutxa no és una obligació, de fet és un plaer. El que passa és que no ens han ensenyat, no hi ha manual de pares, vale? Vull dir, no ens ensenyen a nosaltres i nosaltres transmetem el que podem i penses que és important que es dutxin, aleshores arriba un moment en què estem estressats tots i ho passem per la tabla rasa i dius, i se't rebota, no? I la situació, sí, potser hem de canviar la tabla.
I se'n va de mare, la
exacte.
Situació.
Potser hem de canviar de tabla, per tant, el plaer és important per entendre que el compromís només és anar una miqueta més endavant. Canvia-li la paraula i decideix que avanço molt tema, que em llenço a millorar una situació, a provar alguna cosa a tots els àmbits. Vull fer això. No em comprometo només, vull fer-ho. Quan jo decideixo, ningú m'està obligant, és quan segueixo endavant.
Doncs moltes gràcies, Montserrat Ferraro. Practicarem, que no és fàcil, però practicarem el que ens has exposat. I millorarem, segur.
Segur que sí.
Que vagi molt bé i tinguis bona setmana.
Gràcies, igualment.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. Bit off more than I could chew. All of my usual tricks don't work on you.
I can't find a way
to get you to love me any less than you do.
I'm going insane.
I usually sabotage everything by now. It's really weird, I don't want you to get out. Well, if I want you in it every second, every minute, tell me why you're scared to die. Ask me what I want for dinner, everything I think's annoying. When you do it, I enjoy it, can
Tres minuts d'aquest matí de dilluns al Penedès en xarxa amb Alexander i aquest On My Mind. Demà ens retrobem a les 9 i 6, hi haurà talent i més, una mica de gastronomia, català al carrer, regalarem llibre, parlarem de les pantalles amb Carles Gala i tornarem a parlar de nou, perquè aquesta setmana comença tot, del Carnaval 2025. Cuideu-vos i fins demà!